producció que forma part de la B-Side dels mitjans de comunicació. We have to praise you.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'exdirector dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha assegurat en el judici el procés que va dimitir el juliol de 2017 per incomoditat amb la CUP. Batlle també ha defensat l'actuació del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Montse Manent.
L'exresponsable dels Mossos d'Esquadra ha assegurat que Trapero mai hauria acceptat cap intromissió del govern en les competències dins del cos. En la sessió d'avui també han declarat el portaveu del Pacte Nacional del Referèndum, Joan Ignasi Elena, i l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloberes.
Mire, el mayor Trapero era muy celoso de las competencias que él tenía cuando actuaba como policía judicial. No hubiera aceptado de ninguna manera ninguna intromisión por parte del poder político.
Els jutjats de Vic es concentraran en un edifici únic amb una inversió de gairebé 1,5 milió d'euros.
L'acord s'ha fet públic a través d'un comunicat del Departament de Justícia i preveu que els treballs comencin el primer trimestre de l'any 2020.
El nou FM, Natàlia Peix.
La Generalitat ha aprovat aquest dimecres que els jutjats de Vic s'unifiquin en un sol edifici. L'executiu del govern català ha acceptat el dret de superfície de l'edifici de l'antiga Guàrdia Urbana a la Rambla Hospital, propietat de l'Ajuntament, per convertir-lo en part de la nova seu judicial de la ciutat.
La plataforma pel transport públic lamenta que s'utilitzi l'argument de l'amiant per infondre por entre els usuaris del metro.
Defensen que en totes les proves realitzades la presència de l'amiant a l'atmosfera del metro és nul·la.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
La PTP assegura que hi ha hagut una mala interpretació sobre el seu posicionament respecte a la crisi de l'amiant al metro. Davant l'alarma social entre els usuaris creada per aquest fet, la plataforma ha volgut aclarir que la contaminació es va produir en el passat i que està sota control, i per això defensa les mesures de vigilància, protecció i noves inversions anunciades per TMB.
Els sindicats criden a omplir les urnes el 28 d'abril i els carrers l'1 de maig per recuperar drets i revertir la precarietat.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen una doble mobilització. El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, considera que cal posar les persones a la centralitat de les polítiques del govern.
Per poder exigir canvis importants i estratègics amb la realitat que pateix ara la precarietat del món del treball, és imprescindible que els treballadors i les treballadores tornin a agafar la mobilització als carrers, a les empreses i a les urnes.
Rafael Nadal, Albert Espinosa, Oriol Junqueras i Gonzalo Boyes són els autors més venuts aquest Sant Jordi. Les xifres de venda són bones, però el gremi de llibreters alerta sobre l'hàbit de lectura dels catalans.
El secretari tècnic, Marià Marín, ha dit a la xarxa que el nombre de ciutadans que no llegeixen mai és excessivament elevat.
4 anys seguits de recuperació significa tendència positiva a superació de crisi, però com que no som al nivell on eres, les estructures són febles. Però sobretot el que és feble, i m'agrada insistir molt, és que el 32% dels catalans i catalanes no llegeix mai. I és molt.
La Viguera rebrà alguns manuscrits inèdits i material de Maria Àngels Anglada. D'aquesta manera, la biblioteca ampliarà el seu fons sobre l'escriptora.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Tarda de dimecres marcada per algunes precipitacions que afectarien bàsicament a punts del terç oest del territori, sobretot a punts del quadrant nord-occidental. A la resta del país, sol amb alguns núvols, en principi sense més conseqüències. Atenció al vent, que anirà guanyant intensitat i a punts del terç nord del territori podrà bufar amb forta intensitat. En aquesta línia hi ha un avís d'activat de situació meteorològica de perill per vent. La mar alterada, forta maror pràcticament a tot el litoral. De cara a demà dijous, molt ennuvolat, nevat fins a primera hora de la tarda amb nubositat menys compacta al terç sud del territori. A partir de llavors, la nubositat es trencaria i quedaria la tarda mig ennuvolat en general. Fins a migdia esperem precipitacions generals al Pirineu, al Prepirineu i extenses a la resta del país. A partir de llavors, les pluges quedarien concentrades, sobretot, a punts de l'interior, tot i que no descartem que apareguin en altres llocs. Cota de neu Pirineu Oriental, al voltant dels 2.000 metres, el Pirineu Occidental se situaria en un primer moment als 1.800 metres per acabar als 1.500. Nevada abundant per sobre dels 2.000 metres. Demà la temperatura una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista P7 en un camió avariat. Talla un carril a l'altura de Gelida en sentit nord. En sentit Barcelona, això provoca retencions des de Sant Sadurní d'Anoia fins a aquest punt. A banda d'això, problemes habituals de l'àrea metropolitana de Barcelona per volum de trànsit. Ens trobem, per exemple, a la D23, amb cues des d'Esplugues fins a l'entrada a la Diagonal i també retencions a la sortida, en aquest cas, a l'altura de Molins de Rei fins al nus del Papiol per enllaçar amb l'autopista AP7. Aquesta autopista AP7 presenta cues també en el tram de Sant Cugat del Vallès en sentit nord. En sentit Girona hi ha uns 4 km de congestió. També cua a l'altura de Barberà del Vallès, en aquest cas en sentit sud, per enllaçar amb la B30 i per anar cap a Martorell. Destacar també les rondes amb retencions en Trinitat, sobretot a la ronda de dalt. Veiem cues intermitents en tot el seu recorregut. De moment això és tot des de Català de Trànsit. Bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Nova sessió de judici al Tribunal Suprem contra el procés després d'aquest llarg parèntesi de Setmana Santa. Aquest matí ha estat el torn de l'exdirector dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, que ha assegurat que va dimitir el juliol de 2017 per incomoditat, ha dit, amb la CUP. L'exresponsable dels Mossos ha reconegut, però, també que el major Trapero mai hauria acceptat cap intromissió del govern. Aquest matí també han declarat Joan Ignasi Elena, portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, i Neus Lloberes, l'expresidenta de l'AMI, entre d'altres. Tots proposats per l'acusació popular Vox. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'exdirector general de la policia, Albert Batlle, ha explicat que va dimitir el juliol del 2017 perquè sentia que incomodava els partits de govern i la CUP, però que mai no va dubtar que els Mossos respectarien la llei i les ordres de la Fiscalia. Batlle ha assegurat que els agents mantenien independència respecte a la cúpula política del cos.
Mire, el mayor Trapero era muy celoso de las competencias que él tenía cuando actuaba como policía judicial. No hubiera aceptado de ninguna manera ninguna intromisión por parte del poder político.
L'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, ha dit que l'entitat no va organitzar el referèndum, sinó que només hi va donar suport polític.
Lo único que hicimos a mí es proponer a los ayuntamientos que hicieran una declaración política de apoyo al referéndum, pero no que facilitaran espacios.
La veu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha explicat que 600 advocats van defensar que la celebració d'un referèndum acordat seria legal. A Marchena no li ha agradat.
Que existe el marco legal y para poder realizar
ese referéndum. Vamos a intentar, por favor, que las preguntas no permitan al testigo hacer una exposición acerca de lo que nuestro sistema jurídico es legal, no es legal, quién lo apoya, quién lo deja de apoyar, si son 600 letrados, si es el señor Rubio Llorente, porque todo esto desborda lo que es el objeto del proceso.
I un exdirectiu d'Unipost ha admès que tenien previst rebre material suposadament de la Generalitat per a l'1 d'octubre, però que mai no va arribar i no sap per què.
A la tarda ha estat el torn de l'alcalde de Caldes de Montbuí, el Vallès Oriental i eurodiputat d'Esquerra Republicana, Jordi Soler. Ha declarat proposat com a testimoni de les defenses.
Jordi Soler ha explicat que el 20 de setembre va estar a la seu de la Conselleria d'Afers Exteriors a la Via Laietana i després a la concentració davant la seu d'Economia. Soler ha dit que els milers de persones que hi eren ho estaven en actitud pacífica i festiva i que el cordó de seguretat era ampli i eficaç. L'eurodiputat ha dit que va atendre per telèfon mitjans de comunicació estrangers que no entenien per què s'estava detenint els càrrecs de la Generalitat i fent registres en seus del govern dies abans del referèndum.
Para intentar ayudarles a entender qué estaba pasando, por qué se estaba deteniendo a altos cargos del gobierno de Cataluña a pocos días del referéndum en ejecución de un mandato democrático. Estas entradas de la policía a diferentes edificios gubernamentales, por lo tanto, en ningún momento era por qué estas protestas, ¿no? Sino la pregunta o la curiosidad de aquellas entrevistas era ¿y por qué está habiendo esta actuación en relación con el gobierno de Cataluña, ¿no?
Porque ¿cuál era el tono de esa?
Després ha declarat Anna Teixidor, cap de protocol de la Conselleria d'Economia. Ha dit que el 20 de setembre ella va facilitar la feina de la comitiva judicial. Demà a les 10 es tornarà a reprendre el judici.
Doncs encara sobre l'1 d'octubre, avui l'Audiència de Barcelona ha obligat a investigar qui va ordenar la violència policial d'aquell dia. D'aquesta manera es reobre la causa que investiga els fets de la Fundació Trini Jove de Barcelona, que havia arxivat el jutjat d'instrucció número 7.
El jutjat havia acordat de dividir totes les investigacions sobre violència policial a Barcelona en una causa per cada centre de votació. Després havia arxivat la de l'Escola Trinitat Vella. L'Audiència diu ara que, tot i compartir la idea de dividir les causes, no es poden arxivar sense aclarir si l'actuació que van ordenar els comandaments policials va ser l'adequada.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern ha decidit denunciar a la Fiscalia la simulació d'afusellament de Carles Puigdemont al poble andalús de Coripe per un delicte d'incitació a l'odi. Ho ha acordat avui el Consell Executiu per unanimitat. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. La consellera de la Presidència i portaveu, Meritxell Budó, assegura que el govern lamenta que no s'hagi actuat d'ofici per condemnar o investigar els fets de Coripe a Sevilla, tal com es va fer en el seu moment amb el cas de Valtònic, Willy Toledo o Toni Albà. De fet, Budó també ha reconegut que no esperen cap gest per part de Pedro Sánchez fins almenys passades les eleccions.
Hem trobat a faltar doncs aquesta contundència o senzillament doncs la denúncia d'aquests fets lamentables, però en aquest sentit dubtem doncs que abans de que es produeixin les eleccions en les que sembla que tot el que és anticatalà els hi sumarà vots a la resta de l'estat espanyol i tot allò que sigui actuar contra Catalunya els donarà vots a totes les formacions que en el seu dia també van aprovar i van donar suport al 155, al PSC, al PSOE també. En aquest sentit, doncs, reitero, no esperem res.
El govern també ha anunciat que obrirà negociacions amb el govern espanyol per evitar que la recuperació de les pagues extres dels treballadors i treballadores públiques de Catalunya acabi al Tribunal Constitucional.
Absol l'expresident del Barça, Sandro Rosell, després de gairebé 2 anys en presó preventiva. Rosell estudia ara si emprendre accions legals, entre elles una possible demanda contra la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, o demanar una indemnització.
L'Audiència Nacional absol Sandro Rosell i els altres 5 acusats de blanquejar comissions cobrades per organitzar partits de futbol de la selecció del Brasil. L'expresident del Barça i el seu soci andorrà, Joan Besolí, van estar 1 any i 9 mesos en presó preventiva per aquest cas. Rosell estava acusat d'haver organitzat una trama estable per blanquejar capitals a gran escala, obtinguts amb comissions cobrades per la venda de drets televisius de partits de la selecció brasilera de futbol. Ara, la secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional entén, després de valorar les proves practicades en el judici, que no s'han pogut acreditar les acusacions i que, per tant, ha de fallar l'acusat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els jutjats de Vic es concentraran en un edifici únic amb una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros. L'acord s'ha fet públic a través d'un comunicat del Departament de Justícia i preveu que els treballs comencin el primer trimestre de l'any 2020. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat ha aprovat aquest dimecres que els jutjats de Vic s'unifiquin en un sol edifici. L'executiu del govern català ha acceptat el dret de superfície de l'edifici de l'antiga Guàrdia Urbana a la Rambla Hospital, propietat de l'Ajuntament, per convertir-lo en part de la nova seu judicial de la ciutat. L'acord preveu que Justícia pugui utilitzar l'immoble gratuïtament durant 20 anys a canvi de fer-hi obres de reforma. L'edifici ja estava parcialment ocupat pel jutjat número 5 i s'ubica darrere de la seu principal dels jutjats del carrer Bisbe Morgades. Amb la mesura aprovada aquest dimecres es preveu fer-hi obres i que els dos immobles quedin connectats per l'interior i acabin resultant un sol edifici. El Departament de Justícia invertirà 1,4 milions d'euros en les obres que està previst que durin 1 any i que comencin el primer trimestre de 2020, tal com va anunciar la consellera Esther Capella Calella, Vic, el passat 12 d'abril. El nou jutjat, llargament reivindicat, també ha de posar fi definitivament a la polèmica pel mal estat de l'actual jutjat penal, que va motivar que els jutges de Manresa es plantessin i diguessin que no hi farien més judicis si no se solucionaven les deficiències. Un acord que el Tribunal Superior de Justícia va aturar, demanant però que es disposi d'un espai en condicions fins que hi hagi el nou jutjat.
La plataforma pel transport públic lamenta que s'utilitzi l'argument de l'amiant per infondre por entre els usuaris del metro. Asseguren que no es pot posar en dubte l'eficiència d'aquest mitjà de transport i defensen que en totes les proves realitzades la presència de l'amiant a l'atmosfera del metro és nul·la. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
La PTP assegura que hi ha hagut una mala interpretació sobre el seu posicionament respecte a la crisi de l'amiant al metro, davant l'alarma social entre els usuaris creada per aquest fet. La plataforma ha volgut aclarir que la contaminació es va produir en el passat i que està sota control, i per això defensa les mesures de vigilància, protecció i noves inversions anunciades per TMB. Josep Maria Oliver, vocal territorial del Barcelonès Nord de la plataforma pel transport públic, defensa que no hi ha cap perill per a l'usuari.
En totes les proves que s'han fet en l'aire, que respirem els usuaris, tant a dintre del tren com a la infraestructura, o sigui, a les estacions o passadissos, la presència d'amiant és nul·la, no s'ha trobat en totes les mostres que s'han fet. Això no vol dir que sí que s'ha de retirar tota l'amiant que existeixi de manera infraestructural.
La PTP ha explicat que l'amiant forma part de la infraestructura del metro i d'altres grans infraestructures, però que es tracta d'un material que, si no es manipula, no afecta l'atmosfera.
Doncs aquestes explicacions, tant de TMB com de la plataforma pel transport públic, no convencen els advocats del col·lectiu Ronda, que representen els treballadors del metro afectats per l'amiant. Diuen que l'empresa no està fent el que ha de fer en aquesta crisi.
Segons l'advocada del col·lectiu Ronda, Marta Barrera, TMB no està valorant que les malalties derivades de l'amiant triguen de 15 a 40 anys a desenvolupar-se. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
No estan fent el que han de fer, no estan fent ni tan sols els reconeixements mèdics oportuns. I quan han detectat que hi ha en aquest moment 22 persones a les que se les ha detectat que tenen fibres d'amiant als pulmons, diuen que no és preocupant i no estan valorant que és una malaltia que triga de 15 a 40 anys en desenvolupar-se, té un període de latència molt llarg, i no estan valorant que són persones que emmalaltiran segurament, amb molta probabilitat, si ja tenen la fibra constatada al pulmó.
Barrera ha recordat que l'amiant està prohibit i si s'hi ha de treballar, els treballadors han d'anar protegits degudament. L'advocada alerta, a més, que els estudis diuen que la punta de l'iceberg a Europa serà el 2024, quan faran eclosió totes les malalties declarades relacionades amb l'amiant.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els sindicats criden a omplir les urnes el 28A i els carrers l'1 de maig, però per, segons diuen, recuperar drets i revertir la precarietat.
Els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors han demanat una doble mobilització de cara a les eleccions generals del 28 d'abril i amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors, l'1 de maig. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, considera que cal posar les persones a la centralitat de les polítiques de govern.
Per poder exigir canvis importants i estratègics amb la realitat que pateix ara la precarietat del món del treball, és imprescindible que els treballadors i les treballadores tornin a agafar la mobilització als carrers, a les empreses i a les urnes com una línia d'actuació i que tingui el 1 de maig com una fita i poder fer-lo. Perquè aquest 1 de maig serà la primera lectura política que es farà del resultat de les eleccions generals del dia 28 d'abril.
Amb el lema Primer les persones, els dos principals sindicats han presentat aquest dimecres el manifest per a les mobilitzacions de l'1 de maig, que tindran com a acte principal la manifestació que s'iniciarà, com és habitual, a 11:45 de la plaça Urquinaona de Barcelona. Aquest any, però, el recorregut s'allargarà fins a la final de la Via Laietana, on es farà una commemoració a les víctimes d'accidents laborals.
I a les Terres de l'Ebre també es preparen per commemorar la festivitat de l'1 de maig. A Tortosa es farà una gran manifestació per reivindicar els drets dels treballadors. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bon vespre. El Dia Internacional dels Treballadors, l'1 de maig, enguany cau enmig de les eleccions generals i les municipals. Un període clau per recordar a la ciutadania la importància de conservar els seus drets a través del vot. Així ho assegura el secretari general de la Unió Sindical Obrera a les Terres de l'Ebre, Marc Marc.
Fa falta que la gent, els treballadors, tinguessin clar que units fem força i units
podem fer molta força. I més ara, en aquests moments actuals, en què les circumstàncies polítiques ens permeten també ser decisius.
Decidir per defensar els drets dels ciutadans. Aquest és el principal objectiu de la manifestació del pròxim 1 de maig. Recorden des dels sindicats que any rere any les dades continuen sent iguals o empitjorant, com n'és l'exemple la desigualtat, que asseguren que continua creixent. Amb tot, els sindicats esperen que la manifestació, que també tindrà lloc a Tortosa el pròxim 1 de maig a les 12 del migdia a la plaça del Carrilet, sigui multitudinària.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Aquesta Setmana Santa, les zones turístiques del Pallars han aconseguit ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Tot i el mal temps arreu de Catalunya, són unes dades d'ocupació altes, però que no arriben al nivell de les d'altres anys. Tot i això, les nevades dels últims dies han permès als esquiadors exprimir la temporada d'esquí fins l'últim moment. Ràdio Tremp, Anna Solana.
Tot i que l'ocupació hotelera va arribar al 90%, les xifres han estat més baixes que l'any passat. Pel que fa als esports d'aventura, el sector es mostra content, tot i no haver aconseguit les contractacions de temporades anteriors. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florida Dolcet, acusa la meteorologia, però recorda que la temporada només ha fet que començar.
Les previsions meteorològiques ja des de principi de setmana fossin adverses, han fet que les reserves es ralentissin. Els dies més forts han estat, com sempre, una mica divendres-dissabte, que podríem parlar que hem tingut una ocupació entre un 65 i un 70%. De fet, només fem que començar la temporada, no tenim una temporada molt llarga fins al 15 d'octubre, i segur que podrem parlar de xifres molt més altes.
Pel que fa a l'esquí, Portainer ha registrat més de 6.500 esquiadors del 13 fins al 22 d'abril, la meitat respecte a la Setmana Santa de l'any passat.
La Bisbal del Penedès presenta una monografia sobre l'elèctrica del Penedès. El llibre recorda la història de l'electrificació de la comarca des que es va encendre la primera bombeta. Ràdio Domenys, Laia Batlle.
La primera bombeta de la Bisbal del Penedès es va encendre l'1 de desembre de 1918. Un mes després, els impulsors d'aquell assoliment van constituir la Societat l'Elèctrica del Penedès. Amb motiu del centenari, l'Ajuntament ha editat el llibre que recull aquella història. L'obra està basada en el text pòstum de Francisco Sumó i Calvet, que va ser gerent de l'empresa i responsable de l'electrificació de part del Baix Penedès. L'elèctrica del Penedès va permetre portar la llum elèctrica a Santa Oliva, Albinyana, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres, la Juncosa del Montmell i Castellví de la Marca, fins que va ser absorbida per Fecsa el 1974. El llibre és una versió actualitzada de la monografia de Saumoi amb imatges i plans inèdits que mostren el treball que va permetre portar la llum als municipis. L'historiador de la Bisbal, Jordi Ferran, realitza un estudi històric previ que mostra com era la comarca abans de l'arribada de l'energia elèctrica.
En cultura, satisfacció continguda entre els llibreters pel balanç de la jornada de Sant Jordi. Les xifres són bones, sí, però el gremi alerta sobre el destí dels llibres venuts, en definitiva sobre l'hàbit de lectura dels catalans. I és que 3 de cada 10 persones no llegeix mai.
Des del gremi insten a treballar per reduir aquest percentatge. El secretari tècnic del gremi de llibreters, Marià Marín, ha dit a la xarxa que el nombre de ciutadans que no llegeixen mai és excessivament elevat.
4 anys seguits de recuperació significa tendència positiva a superació de crisi, però com que no som al nivell on eres, les estructures són febles. Però sobretot el que és feble, i m'agrada insistir-hi molt, és que el 32% dels catalans i catalanes no llegeix mai, i és molt. I això és un problema social important, i ja no parlo només de literatura o de com es fa, o del llibre o les llibreries. La societat, amb aquests nivells, som lluny d'allà on hauríem de ser, en un estàndard europeu.
A l'espera que es facin públiques les dades definitives, el gremi de llibreters confia mantenir aquest any el nivell de vendes de l'any passat. El 2018 es van vendre més d'un milió d'exemplars.
El que sí que ja sabem és qui encapçala el rànquing dels autors més venuts. Són Rafael Nadal, Albert Espinosa, Oriol Junqueras i Gonzalo Boye, seguits de molt a prop per Sílvia Soler, Jordi Cabré i Santiago Lorenzo. En concret, pel que fa als llibres de no ficció en català, el gran triomfador ha estat Oriol Junqueras amb Contes des de la presó i en castellà Gonzalo Boye amb el seu I ahí lo dejo, crònica d'un proceso. Finalment, pel que fa a la narrativa en català, el més venut ha estat El fill de l'italià de Rafael Nadal i en castellà Lo mejor de ir es volver, d'Albert Espinosa.
La Biblioteca de Figueres rebrà alguns manuscrits inèdits i material de Maria Àngels Anglada. D'aquesta manera, la biblioteca ampliarà el seu fons sobre l'escriptora. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
20 anys després de la mort de l'escriptora figuerenca Maria Àngels Anglada, la Biblioteca de Figueres incorpora nou material de l'autora. La família ha fet donació d'arxius manuscrits i altra documentació que ben aviat es podrà consultar a la Biblioteca Carles Fages de Climent de la ciutat. Així ho destaca Nati Vilanova, directora de la Biblioteca de Figueres.
I ara doncs, la família ha decidit donar una part més del fons que encara conservaven a casa seva, sobretot d'obra pòstuma. Hi ha dues obres de l'Àngel i els contes, Nit de 1911 o Arieta II, aquesta poesia. I després també hi ha alguns pregons, discursos, cantates i tot aquest material i fins i tot unes cartes amb Salvador Espriu.
L'escriptora, ja en vida, desitjava que la seva obra i els seus documents manuscrits fossin consultables a la biblioteca. Anglada, quan va estudiar a Carme Montoriol, es va donar compte de la importància de cedir els manuscrits a la biblioteca i així ho va fer també en vida. Amb aquesta última donació s'engrandeix, doncs, el fons bibliogràfic del que disposa la Biblioteca de Figueres sobre Maria Àngels Anglada.
Últim minut per repassar l'actualitat esportiva més local. Rafa Nadal debuta amb una difícil victòria al Barcelona Open Banc Sabadell.
El manacorí s'ha enfrontat a l'argentí Leo Mayer, número 63 del món. Nadal ha necessitat pràcticament 3 hores per derrotar l'argentí. El resultat ha estat de 6-7, 6-4 i 6-2. És el primer partit que ha disputat el manacorí després de l'eliminació de Monte Carlo.
I avui s'ha presentat la 16a edició de la Marató d'Empúries.
Les principals novetats seran que les curses infantils que es fan dissabte a la tarda tindran el centre neuràlgic a la zona de la Punta i que el periodista de TV3, Xavi Bonastre, presentarà el seu llibre 100 històries del córrer a l'Alfolí de la Sal.
Rafa Ruiz renova amb el Club Voleibol Sant Cugat.
Rafa Ruiz complirà la 7a temporada al capdavant del Club Voleibol Sant Cugat, quarta consecutiva a la Superliga, màxima categoria del vòlei estatal. Rafa Ruiz suma 12 anys al Club Sant Cugatenc i és l'únic entrenador que ha estat capaç d'aconseguir un triplet amb el juvenil del vòlei Sant Cugat. Va ser a la temporada 2011-2012 amb Superliga Júnior, Campionat de Catalunya i Estatal.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els pioners de l'astronàutica. Com ha passat en moltes altres disciplines, els inicis de l'astronàutica van ser deguts a un reduït nombre de persones que, mentre ningú encara pensava en això, elles ja somiaven en construir artefactes per sortir de la Terra i viatjar per l'espai. En el cas de l'astronàutica van destacar tres grans personalitats: Konstantin Tsiolkovsky, a Rússia, Robert Goddard, als Estats Units, i Hermann Oberth, a Alemanya. Tsiolkovsky va néixer a Rússia l'any 1857 i va morir a la URSS el 1935. De petit es va tornar sord, va ser un autodidacta tota la seva vida i va estar sempre al marge dels grans centres acadèmics. Però la seva enorme intel·ligència i gran esforç van fer d'ell un gran teòric i un pioner de l'aviació i de l'astronàutica. Va construir el primer túnel de vent de Rússia i va desenvolupar una teoria rigorosa de la propulsió de coets, on apareix l'equació del coet ideal que descriu com varia la velocitat d'un artefacte que s'accelera mitjançant l'expulsió de part de la seva massa a grans velocitats. També va dir que els coets de diverses etapes resultarien molt més eficaços que els d'una sola etapa i va deduir que el millor eren els combustibles líquids i la millor opció de totes, l'hidrogen i l'oxigen combinats. Al llarg de la seva vida va publicar més de 500 treballs sobre aviació, astronàutica i temes relacionats. Seva és la frase: la Terra és el bressol de la humanitat, però no es pot viure en un bressol per sempre. Als Estats Units va destacar Robert Goddard, que va néixer l'any 1882 a Massachusetts. Igual que Tsiolkovsky, també va tenir problemes físics i es va refugiar en els llibres. Va treballar bastant al marge dels centres oficials i els seus treballs no van ser reconeguts fins al final de les seves vides. A partir de 1926 va començar a experimentar amb coets de combustible líquid reals. El primer coet, anomenat Nell, va volar el 16 de març de 1926. El seu vol va durar 2 segons i mig només i va aconseguir 13 metres d'alçada. Però anys després després ja va aconseguir coets que van arribar a 2.500 metres d'alçada. Com a combustibles feia servir l'oxigen i la gasolina. Hermann Oberth va ser el tercer pioner de l'astronàutica. Va néixer a Alemanya el 1894 i va ser un físic teòric, però també un gran experimental. Va fer la tesi doctoral sobre coets i vols interplanetaris, però era tan novedosa que va ser rebutjada pel tribunal. També va ser pioner en l'estudi dels efectes dels viatges espacials sobre el cos humà i sobre la possibilitat de llançar satèl·lits en òrbita.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'exdirector dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha assegurat en el judici el procés que va dimitir el juliol de 2017 per incomoditat amb la CUP. Batlle també ha defensat l'actuació del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Montse Manent.
L'exresponsable dels Mossos d'Esquadra ha assegurat que Trapero mai hauria acceptat cap intromissió del govern en les competències dins del cos. En la sessió d'avui també han declarat el portaveu del Pacte Nacional del Referèndum, Joan Ignasi Elena, i l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloberes.
Mire, el mayor Trapero era muy celoso de las competencias que él tenía cuando actuaba como policía judicial. No hubiera aceptado de ninguna manera ninguna intromisión por parte del poder político.
Els jutjats de Vic es concentraran en un edifici únic amb una inversió de gairebé 1,5 milió d'euros.
L'acord s'ha fet públic a través d'un comunicat del Departament de Justícia i preveu que els treballs comencin el primer trimestre de l'any 2020.
El nou FM, Natàlia Peix.
La Generalitat ha aprovat aquest dimecres que els jutjats de Vic s'unifiquin en un sol edifici. L'executiu del govern català ha acceptat el dret de superfície de l'edifici de l'antiga Guàrdia Urbana a la Rambla Hospital, propietat de l'Ajuntament, per convertir-lo en part de la nova seu judicial de la ciutat.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica posa el crit al cel per la mesura anunciada per l'Ajuntament de Reus per combatre la pobresa energètica.
La mesura proposa deixar fanalets amb piles a les famílies a qui se'ls hagi tallat la llum per impossibilitat de pagar-la. El consistori ha respost a les crítiques recordant que es tracta d'una mesura provisional.
La nova ràdio, David Fernández.
Des de l'Ajuntament de Reus s'assenyala que el fet de deixar fanalets a piles és una acció puntual que s'ha tret de context i que es deu al poc marge que tenen els ajuntaments per lluitar contra la pobresa energètica. La regidora de Serveis Socials, reusenca, Montserrat Vilella, diu que aquesta mesura no només és per qui no pot pagar la llum, sinó per evitar que alguns pisos ocupats es connectin il·legalment a la xarxa elèctrica i puguin ocasionar incendis, com ha passat a Reus en dues ocasions.
La plataforma pel transport públic lamenta que s'utilitzi l'argument de l'amiant per infondre por entre els usuaris del metro.
Defensen que en totes les proves realitzades la presència de l'amiant a l'atmosfera del metro és nul·la.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
La PTP assegura que hi ha hagut una mala interpretació sobre el seu posicionament respecte a la crisi de l'amiant al metro, davant l'alarma social entre els usuaris creada per aquest fet. La plataforma ha volgut aclarir que la contaminació es va produir en el passat i que està sota control, i per això defensa les mesures de vigilància, protecció i noves inversions anunciades per TMB.
Els sindicats criden a omplir les urnes el 28 d'abril i els carrers l'1 de maig per recuperar drets i revertir la precarietat.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen una doble mobilització. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, considera que cal posar les persones a la centralitat de les polítiques del govern.
Per poder exigir canvis importants i estratègics amb la realitat que pateix ara la precarietat del món del treball, és imprescindible que els treballadors i les treballadores tornin a agafar la mobilització als carrers, a les empreses i a les urnes.
L'Albert Espinosa, Oriol Junqueras i Gonzalo Boye són els autors més venuts aquest Sant Jordi. Les xifres de vendes són bones, però el Gremi de Llibreters alerta sobre l'hàbit de lectura dels catalans.
El secretari tècnic, Marià Marín, ha dit a la xarxa que el nombre de ciutadans que no llegeixen mai és excessivament elevat.
4 anys seguits de recuperació significa tendència positiva a superació de crisi, però com que no som al nivell on eres, les estructures són febles. Però sobretot el que és feble, i m'agrada insistir molt, és que el 32% dels catalans i catalanes no llegeix mai. I és molt.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
tarda de dimecres marcada per algunes precipitacions que afectarien bàsicament a punts del terç oest del territori, sobretot a punts del quadrant nord-occidental. A la resta del país, sol amb alguns núvols, en principi sense més conseqüències. Atenció al vent, que anirà guanyant intensitat i a punts del terç nord del territori podrà bufar amb forta intensitat. En aquesta línia hi ha un avís d'activat de situació meteorològica de perill per vent, la mar alterada, forta maror pràcticament a tot el litoral. De cara a demà dijous, molt ennuvolat fins a primera hora de la tarda, amb nuvolositat menys compacta al terç sud del territori. A partir de llavors, la nuvolositat es trencaria i quedaria la tarda mig ennuvolat en general. Fins a migdia, esperem precipitacions generals al Pirineu, al Prepirineu i extenses a la resta del país. A partir de llavors, les pluges quedarien concentrades sobretot a punts de l'interior, tot i que no descartem que apareguin en altres llocs. Cota de neu Pirineu Oriental, al voltant dels 2.000 metres, el Pirineu Occidental se situaria en un primer moment als 1.800 metres per acabar als 1.500. Nevada abundant per sobre dels 2.000 metres. Demà la temperatura una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Nova sessió de judici al Tribunal Suprem contra el procés després d'aquest llarg parèntesi de Setmana Santa. Aquest matí ha estat el torn de l'exdirector dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, que ha assegurat que va dimitir el juliol de 2017 per incomoditat, ha dit, amb la CUP. L'exresponsable dels Mossos ha reconegut, però, també que el major Trapero mai hauria acceptat cap intromissió del govern. Aquest matí també han declarat Joan Ignasi Elena, portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, i Neus Lloveras, expresidenta de l'AMI, entre d'altres, tots proposats per l'acusació popular Vox. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'exdirector general de la policia, Albert Batlle, ha explicat que va dimitir el juliol del 2017 perquè sentia que incomodava els partits de govern i la CUP, però que mai no va dubtar que els Mossos respectarien la llei i les ordres de la Fiscalia. Batlle ha assegurat que els agents mantenien independència respecte a la cúpula política del cos.
Mire, el mayor Trapero era muy celoso de las competencias que él tenía cuando actuaba como policía judicial. No hubiera aceptado de ninguna manera ninguna intromisión por parte del poder político.
L'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha dit que l'entitat no va organitzar el referèndum, sinó que només hi va donar suport polític.
Lo único que hicimos a mí es proponer a los ayuntamientos que hicieran una declaración política de apoyo al referéndum, pero no que facilitaran espacios.
El portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha explicat que 600 advocats van defensar que la celebració d'un referèndum acordat seria legal. A Marchena no li ha agradat.
Que existe el marco legal y para poder realizar
ese referéndum. Vamos a intentar, por favor, que las preguntas no permitan al testigo hacer una exposición acerca de lo que nuestro sistema jurídico es legal, no es legal, quién lo apoya, quién lo deja de apoyar, si son 600 letrados, si es el señor Rubio Llorente, porque todo esto desborda lo que es el objeto del proceso.
I un exdirectiu d'Unipost ha admès que tenien previst rebre material suposadament de la Generalitat per a l'1 d'octubre, però que mai no va arribar i no sap per què.
A la tarda ha estat el torn de l'alcalde de Caldes de Montbuí, el Vallès Oriental i eurodiputat d'Esquerra Republicana, Jordi Soler. Ha declarat proposat com a testimoni de les defenses.
Jordi Soler ha explicat que el 20 de setembre va estar a la seu de Conselleria d'Afers Exteriors a la Via Laietana i després de l'agressió davant la seu d'Economia. Soler ha dit que els milers de persones que hi eren ho estaven en actitud pacífica i festiva i que el cordó de seguretat era ampli i eficaç. L'eurodiputat ha dit que va atendre-la per telèfon mitjans de comunicació estrangers que no entenien per què s'estaven detenint els càrrecs de la Generalitat i fent registres en seus del govern dies abans del referèndum.
Para intentar ayudarles a entender qué estaba pasando, porque se estaba deteniendo a altos cargos del gobierno de Cataluña a pocos días del referéndum en ejecución de un mandato democrático. Estas entradas de la policía a diferentes edificios gubernamentales, por lo tanto, en ningún momento era por qué estas protestas, ¿no? Sino la pregunta o la curiosidad de aquellas entrevistas era ¿y por qué está habiendo esta esta actuación en relación con el gobierno de Cataluña, ¿no?
Porque ¿cuál era el tono de esa?
Després ha declarat Anna Teixidor, cap de protocol de la Conselleria d'Economia. Ha dit que el 20 de setembre ella va facilitar la feina de la comitiva judicial. Demà a les 10 es tornarà a reprendre el judici.
Doncs encara sobre l'1 d'octubre, avui l'Audiència de Barcelona ha obligat a investigar qui va ordenar la violència policial d'aquell dia. D'aquesta manera es reobre la causa que investiga els fets de la Fundació Trini Jove de Barcelona, que havia arxivat el jutjat d'instrucció número 7.
El jutjat havia acordat de dividir totes les investigacions sobre violència policial a Barcelona en una causa per cada centre de votació. Després havia arxivat la de l'Escola Trinitat Vella. L'Audiència diu ara que, tot i compartir la idea de dividir les causes, no es poden arxivar sense aclarir si l'actuació que van ordenar els comandaments policials va ser l'adequada.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern ha decidit denunciar a la Fiscalia la simulació d'afusellament de Carles Puigdemont al poble andalús de Coripe per un delicte d'incitació a l'odi. Ho ha acordat avui el Consell Executiu per unanimitat. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. La consellera de la Presidència i portaveu Meritxell Budó assegura que el govern lamenta que no s'hagi actuat d'ofici per condemnar o investigar els fets de Coripe a Sevilla, tal com es va fer en el seu moment amb el cas de Valtònic, Willy Toledo o Toni Albà. De fet, Budó també ha reconegut que no esperen cap gest per part de Pedro Sánchez fins almenys passades les eleccions.
Hem trobat a faltar doncs aquesta contundència o senzillament doncs la denúncia d'aquests fets lamentables, però en aquest sentit dubtem doncs que abans de que es produeixin les eleccions en les que sembla que tot el que és anticatalà els sumarà vots a la resta de l'estat espanyol i tot allò que sigui actuar contra Catalunya els donarà vots a totes les formacions que en el seu dia també varen aprovar i van donar suport al 155, al PSC, al PSOE també. En aquest sentit, doncs, reitero, no esperem res.
El govern també ha anunciat que obrirà negociacions amb el govern espanyol per evitar que la recuperació de les pagues extres dels treballadors i treballadores públiques de Catalunya acabi al Tribunal Constitucional.
Absolt l'expresident del Barça, Sandro Rosell, després de gairebé 2 anys en presó preventiva. Rosell estudia ara si emprendre accions legals, entre elles una possible demanda contra la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, o demanar una indemnització.
L'Audiència Nacional absolt Sandro Rosell i els altres 5 acusats de blanquejar comissions cobrades per organitzar partits de futbol de la selecció del Brasil. L'expresident del Barça i el seu soci andorrà, Joan Besolí, van estar 1 any i 9 mesos en presó preventiva per aquest cas. Rosell estava acusat d'haver organitzat una trama estable per blanquejar capitals a gran escala obtinguts amb comissions cobrades per la venda de drets televisius de partits de la selecció brasilera de futbol. Ara la secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional entén, després de valorar les proves practicades en el judici, que no s'han pogut acreditar les acusacions i que, per tant, ha de fallar a favor de l'acusat.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els jutjats de Vic es concentraran en un edifici únic amb una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros. L'acord s'ha fet públic a través d'un comunicat del Departament de Justícia i preveu que els treballs comencin el primer trimestre de l'any 2020. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat ha aprovat aquest dimecres que els jutjats de Vic s'unifiquin en un sol edifici. L'executiu del govern català ha acceptat el dret de superfície de l'edifici de l'antiga Guàrdia Urbana a la Rambla Hospital, propietat de l'Ajuntament, per convertir-lo en part de la nova seu judicial de la ciutat. L'acord preveu que Justícia pugui utilitzar l'immoble gratuïtament durant 20 anys a canvi de fer-hi obres de reforma. L'edifici ja estava parcialment ocupat pel jutjat número 5 i s'ubica darrere de la seu principal dels jutjats del carrer Bisbe Morgades. Amb la mesura aprovada aquest dimecres es preveu que els dos immobles quedin connectats per l'interior i acabin resultant un sol edifici. El Departament de Justícia invertirà 1,4 milions d'euros en les obres que està previst que durin 1 any i que comencin el primer trimestre de 2020, tal com va anunciar la consellera Esther Capella a Vic el passat 12 d'abril. El nou jutjat, llargament reivindicat, també ha de posar fi definitivament a la polèmica pel mal estat de l'actual jutjat penal, que va motivar que els jutges de Manresa es plantessin i diguessin que no hi farien més judici si no se solucionaven les deficiències. Un acord que el Tribunal Superior de Justícia va aturar, demanant però que es disposi d'un espai en condicions fins que hi hagi el nou jutjat.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica posa el crit al cel per la mesura anunciada per l'Ajuntament de Reus per combatre la pobresa energètica, una mesura que proposa deixar fanalets amb piles a les famílies a qui se'ls hagi tallat la llum per impossibilitat de pagar-la.
L'Ajuntament assegura que és una solució d'emergència, però la portaveu de l'Aliança, Maria Campuzano, creu que és una broma de mal gust. Així en parlava aquest matí als micròfons de la xarxa.
Oferir fanalets per lluitar contra la pobresa energètica és que sembla una broma de mal gust. Hem de recordar doncs, que a Catalunya existeix una llei que protegeix a les famílies contra els talls de subministrament. En el cas de Reus es va veure molt clar, a més, per això ens sorprèn molt que el consistori actuï d'aquesta manera, no? Perquè aquesta llei dona obligacions a les empreses subministradores, a les empreses que donen llum, i abans d'efectuar un tall han de preguntar a l'Ajuntament si aquella família està en una situació de vulnerabilitat.
Doncs davant la reacció de l'Aliança de la Pobresa Energètica, l'Ajuntament de Reus, com sentien, ha volgut sortir al pas de les crítiques, assegurant que s'han tret de context. El consistori recorda que la proposta dels fanalets és tan sols una mesura provisional. La nova ràdio, David Fernández.
Des de l'Ajuntament de Reus s'assenyala que el fet de deixar fanalets a piles és una acció puntual que s'ha tret de context i que es deu al poc marge que tenen els ajuntaments per lluitar contra la pobresa energètica. La regidora de Serveis Socials, reusenca, Montserrat Vilella, diu que aquesta mesura no només és per qui no pot pagar la llum, sinó per evitar que alguns pisos ocupats es connectin il·legalment a la xarxa elèctrica i puguin ocasionar incendis, com ha passat a Reus en dues ocasions.
Això és situar i desenfocar aquesta situació en la que ens trobem, el que nosaltres ho plantegem com una petita acció dintre de tot, de les accions que fa l'Ajuntament, que evidentment el que hem d'anar a buscar és a resoldre de forma més correcta i a llarg termini, a mig i llarg termini, aquesta situació i que voldríem que ja estigués resolta ara, però des dels ajuntaments, ara en aquest moment, tampoc no tenim moltes eines per donar la resposta immediata.
L'Ajuntament de Reus pensa que el que cal fer és una taula on hi hagin tots els agents implicats, però també la Generalitat i l'Estat.
La plataforma pel transport públic lamenta que s'utilitzi l'argument de l'amiant per infondre por entre els usuaris del metro. Asseguren que no es pot posar en dubte l'eficiència d'aquest mitjà de transport i defensen que en totes les proves realitzades la presència de l'amiant a l'atmosfera del metro és nul·la. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
La PTP assegura que hi ha hagut una mala interpretació sobre el seu posicionament respecte a la crisi de l'amiant al metro. Davant l'alarma social entre els usuaris creada per aquest fet, la plataforma ha volgut aclarir que la contaminació es va produir en el passat i que està sota control, i per això defensa les mesures de vigilància, protecció i noves inversions anunciades per TMB. Josep Maria Oliver, vocal territorial del Barcelonès Nord de la plataforma pel transport públic, defensa que no hi ha cap perill per a l'usuari.
En totes les proves que s'han fet en l'aire, que respirem els usuaris, tant a dintre del tren com a la infraestructura, o sigui a les estacions o passadissos, la presència d'amiant és nul·la, no s'ha trobat en totes les mostres que s'han fet. Això no vol dir que sí que s'ha de retirar tota l'amiant que existeixi de manera infraestructural.
La PTP ha explicat que l'amiant forma part de la infraestructura del metro i d'altres grans infraestructures, però que es tracta d'un material que, si no es manipula, no afecta l'atmosfera.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els sindicats criden a omplir les urnes el 28A i els carrers l'1 de maig per, segons diuen, recuperar drets i revertir la precarietat.
Els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors han demanat una doble mobilització de cara a les eleccions generals del 28 d'abril i amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors, l'1 de maig. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, considera que cal posar les persones a la centralitat de les polítiques del govern.
Per poder exigir canvis importants i estratègics amb la realitat que pateix ara la precarietat del món del treball, és imprescindible que els treballadors i les treballadores tornin a agafar la mobilització als carrers, a les empreses i a les urnes com una línia d'actuació i que tingui el 1 de maig com una fita important per poder fer-lo. Perquè aquest 1 de maig serà la primera lectura política que es farà del resultat de les eleccions generals del dia 28 d'abril.
Amb el lema Primer les persones, els dos principals sindicats han presentat aquest dimecres el manifest per les mobilitzacions de l'1 de maig, que tindran com a acte principal la manifestació que s'iniciarà, com és habitual, a 11:45 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Aquest any, però, el recorregut s'allargarà fins al final de la Via Laietana, on es farà una commemoració a les víctimes d'accidents laborals.
I en clau econòmica, el Banc Sabadell ha formalitzat la venda del 80% de les accions de Solvia, serveis immobiliaris, al fons suec Intrum. La transacció s'ha fet per un import de 241 milions d'euros, segons ha informat l'entitat financera local a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda. A través de l'acord, Intrum ha adquirit el 80% del capital de la immobiliària Solvia, mentre que el 20% restant seguirà en mans del banc presidit per Josep Oliu. Els 241 milions d'euros es corresponen amb el valor de la totalitat del capital social de Solvia, de 300 milions d'euros, i es podria incrementar en un import màxim de 40 milions sempre que es compleixin algunes condicions que tenen a veure amb l'evolució d'altres línies de negoci de Solvia. L'operació ha generat una plusvàlua de 138 milions d'euros, la qual cosa es traduirà en un augment de 15 punts en la ràtio de capital del BS. A la cartera de Solvia hi ha hipoteques residencials, préstecs corporatius i per a petites i mitjanes empreses, immobles comercials, crèdits garantits i no garantits i carteres de béns immobles. En total, la companyia disposa de 700 treballadors.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a la Garrotxa, on el nombre de visitants baixa lleugerament amb un 68% d'ocupació, amb el 85% els 4 dies del cap de setmana llarg, que van des de divendres sant a dilluns de Pasqua. Turisme Garrotxa valora positivament unes xifres condicionades pel temps i per la pluja, que va fer acte de presència durant la majoria de dies d'aquesta Setmana Santa. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. L'ocupació real durant tota la Setmana Santa s'ha situat en un 68%. Si ens fixem només amb el cap de setmana llarg, de divendres sant a dilluns de Pasqua, es situa en el 85%, dos punts menys que l'any passat, passant durant aquests 4 dies un total de 1.491 persones per les oficines de turisme, unes 500 menys que l'any passat, unes dades condicionades per la pluja d'aquests dies. Eduard Llorà és president de Turisme Garrotxa.
Unes dades que són una mica inferiors també a l'exercici anterior, però també les previsions de pluja també ha fet que tot arreu, hem comparat dades amb altres territoris, amb costa, amb estacions d'esquí, aquí a interior, i tots hem tingut unes davallades molt, molt, molt minces, però que sí que no, eren difícils de comparar doncs, amb l'any anterior. I per tant, el que podem dir és que hem tingut una molt bona Setmana Santa.
La Fageda i Besalú, com és habitual, han estat dos dels destins garrotxins que han escollit els turistes, majoritàriament parelles i famílies procedents de Catalunya, però també han visitat les fires, com la dels Picapedrers, a Castellfollit de la Roca.
La Bisbal del Penedès presenta una monografia sobre l'elèctrica del Penedès. El llibre recorda la història de l'electrificació de la comarca des que es va encendre la primera bombeta. Ràdio Domenys, Laia Batlle.
La primera bombeta de la Bisbal del Penedès es va encendre l'1 de desembre de 1918. Un mes després, els impulsors d'aquell assoliment van constituir la Societat l'Elèctrica del Penedès. Amb motiu del centenari, l'Ajuntament ha editat el llibre que recull aquella història. L'obra està basada en el text pòstum de Francisco Sumó i Calvet, que va ser gerent de l'empresa i responsable de l'electrificació de part del Baix Penedès. L'elèctrica del Penedès va permetre portar la llum elèctrica a Santa Oliva, Albinyana, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres, la Juncosa del Montmell i Castellví de la Marca, fins que va ser absorbida per Fecsa el 1974. El llibre és una versió actualitzada de la monografia de Saumó i amb imatges i plans inèdits que mostren el treball que va permetre portar la llum als municipis. L'historiador de la Bisbal, Jordi Ferran, realitza un estudi històric previ que mostra com era la comarca abans de l'arribada de l'energia elèctrica.
En cultura, satisfacció continguda entre els llibreters pel balanç de la jornada de Sant Jordi. Les xifres són bones, sí, però el gremi alerta sobre el destí dels llibres venuts, en definitiva sobre l'hàbit de lectura dels catalans. I és que 3 de cada 10 persones no llegeix mai.
Des del gremi insten a treballar per reduir aquest percentatge. El secretari tècnic del gremi de llibreters, Maria Marín, ha dit a la xarxa que el nombre de ciutadans que no llegeixen mai és excessivament elevat.
4 anys seguits de recuperació significa tendència positiva a superació de crisi, però com que no som al nivell on eres, les estructures són febles. Però sobretot el que és feble, i m'agrada insistir molt, és que el 32% dels catalans i catalanes no llegeix mai. I això és un problema social important, i ja no parlo només de literatura o de com està el sector, o del llibre o les llibreries. La societat, que en aquests nivells som lluny d'allà on hauríem de ser, en un estàndard europeu.
A l'espera que es facin públiques les dades definitives, el gremi de llibreters confia mantenir aquest any el nivell de vendes de l'any passat. El 2018 es van vendre més d'un milió d'exemplars.
El que sí que ja sabem és qui encapçala el rànquing dels autors més venuts. Són Rafael Nadal, Albert Espinosa, Oriol Junqueras i Gonzalo Boye, seguits de molt a prop per Sílvia Soler, Jordi Cabré i Santiago Lorenzo. En concret, pel que fa als llibres de no ficció en català, el gran triomfador ha estat Oriol Junqueras, amb Contes des de la presó, i en castellà Gonzalo Boye, amb el seu I ahir lo dejo, crònica d'un proceso. Finalment, pel que fa a la narrativa en català, el més venut ha estat El fill de l'italià, de Rafael Nadal, i en castellà Lo mejor de ir es volver, d'Albert Espinosa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, la primera divisió, el Girona podria acabar la jornada en descens.
Després d'encaixar una derrota a Valladolid per 1-0, és la sisena derrota consecutiva dels d'Eusebio, que avui seran tercers per la cua si el Llevant puntua contra el Betis.
FM Girona, Josep Guardiola.
El Girona Futbol Club s'ha complicat definitivament la vida després de perdre ahir el Nuevo Zorrilla davant del Valladolid per 1-0. Els gironins pràcticament no varen rematar a porteria, varen veure com els locals marcaven en el segon temps i es quedaven amb els 3 punts. Els avancen a la classificació i el Girona haurà d'estar pendent de que avui el Llevant no puntuï per no caure en places de descens. El tècnic Eusebio Sacristán explicava d'aquesta manera la derrota en el partit d'ahir.
La situació, indudablement, sabíamos la importancia, la trascendencia de este partido. Lo hemos afrontado sabiendo lo que nos jugábamos y no lo hemos podido conseguir. No sirve de nada ya mirar para atrás, que mirar para adelante. Quedan 12 puntos por delante, quedan muchos puntos por jugar y tenemos por delante la posibilidad de darle la vuelta a la situación y conseguir el objetivo, con lo cual vamos a pelear por ello hasta el final.
Per la seva banda, el central Marc Muniesa reconeixia moltes mancances del conjunt gironí.
La primera part crec que hem aguantat bé el seu joc, els teníem bé, no hem creat ocasions, però bé, tampoc hi havia gaire perill per ells. La segona part, bueno, ens han tornat a fer un gol de fora l'àrea, de lluny, i a partir d'aquí hem tingut que remar i no han sortit les coses, no estem creant ocasions i l'equip ha de ser una mica més intens.
Tot i el que es podria pensar després de 6 derrotes consecutives i del mal moment que viu l'equip, el conjunt gironí s'ha entrenat aquest migdia a les 12 a les ordres d'Eusebio. De moment, el pròxim compromís, diumenge vinent a casa, davant del Sevilla.
Doncs amb el Girona marxem. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc a poc.
Estàs tan lluny de mi com el Bayer del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant,
com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els teus llavis de la teva galta.
Ploro i enyoro
tot allò que mai ha passat, lo que sempre he imaginat.
Ploro i enyoro
sempre és a prop tot d'art, però la distància em té atrapat.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc a poc.
No.
allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. Quan no em quedi més a l'est, seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. Quan no em quedi més a l'est, seguiré però més.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.